Ramon, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Jo crec que dels col·laboradors que han passat aquest matí pel suplement és dels que millor cara fa, Xènia. No sé
sí,
com ho veus
sí,
tu.
Sí, sí, sí. Què vas fer per la revella?
Vaig estar amb uns amics allà al Montseny tirant petards i...
Ho vas tancar d'hora perquè, escolta, fas bona cara, eh?
Havíem de treballar.
No tothom pot dir el mateix.
Donant el tret de sortir de l'estiu, no?, d'alguna manera.
Clar, aquesta és la marca, tot l'inici a l'estiu. És una festa especialíssima, aquesta.
De fet, la nit de Sant Joan marca aquesta porta d'entrada a l'estiu, i l'estiu és sinònim, ja ho sabem, de festes majors, de vida al carrer, de ball, també d'alegria, i d'aquesta manera ho cantava Jaume Sisa.
La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Estrellat de flors, l'estiu ens arriba.
L'essència també de la Trova Kung Fu es troba en la sonoritat dels embalats i dels balls a la plaça.
Quan arriba la festa major, la gent surt de casa, les botigues per fi tanquen i tothom s'arriba a la plaça.
És que és escoltar la Trova Kung Fu i tens ganes d'aixecar-te i ballar i tot el que convingui, eh? De música de festa n'hi ha per tots els gustos. Per exemple, en una bona revetlla tampoc hi pot faltar una mica de Donna Summer.
Artur, no sé si vas ballar Donna Summer, no sé si t'ha tocat a tu ballar Donna Summer
alguna vegada.
Alguna vegada sí, eh? Sí. Va, aquest segur que també el coneixes, és Daft Punk. Avui amb l'Artur, Ramon i encara amb una mica de ressaca, la festa a la pintura. Aquesta sí que és més de l'època de l'Artur, eh? Hi ha una mica de vigis. Amb quina obra comencem avui, Artur?
Mira, comencem amb una obra que potser és la que explica millor la festa, que és de Peter Bruegel, de 1566, La dansa de la núvia a l'aire lliure.
Una bona festassa, eh?
És una festa espectacular. Fixeu-vos, quantíssima gent aquí ballant i sembla que estiguin fent la conga, eh?
Sí, tots, una mica...
Tots estan aquí. En aquella època, que estem a finals encara de l'època medieval i ja entrant en el Renaixement, els dos grans pecats era el ball i la gula. Per tant, aquesta obra, que avui ens sembla doncs una festa a l'aire lliure, en aquell moment era un quadre moralitzant, satíric. Era una crítica als excessos de les festes i de tots aquells doncs que es deixaven portar pels instints i no per la raó.
Estan com al mig d'un bosc, no, sembla?
Sí, mica. Estan una mica aixoplugats a prop d'un bosc. Al fons del quadre hi ha la taula amb els nuvis i tots els convidats que estan aquí bevent, ballant, i s'ho estan passant d'allò més bé. És un dels grans mestres, diguéssim, del Renaixement al nord, i aquesta composició va tenir moltíssima fama, tanta que se n'han fet moltíssimes versions que segurament haureu vist vosaltres, els nostres oients, als museus d'arreu del món.
Dansa de la núvia a l'aire lliure. Els veig ben vestits, eh? De moment encara no és hora de despullar-se, segle XVI, vull dir que...
Però la núvia no se l'identifica fàcilment, no?
Està al fons, pràcticament no es veu, però sabeu què em sorprèn molt d'aquest quadre? Els homes porten una bragueta molt pronunciada.
I això?
Doncs en aquella època ho feien. Això com, diguéssim, algun d'aquests horteres que hem conegut que es poden haver posat un mitjó a la bragueta, no?
Ostres, per marcar... Per marcar paquet.
Això ho feien,
escolta'm, sí.
Aquí ho feien, amb draps i amb...
Però això a l'hora de disfressar-se o ja habitualment?
No, ho feien en aquest tipus de festes per mostrar la virilitat, per mostrar doncs que eren... molt mascles alfa.
Doncs escolta'm, ens ho apuntem, per si de cas. Suposo que és també...
Però fixeu-vos-hi, eh? Quan aneu pels museus s'ha de mirar molt la bragueta.
És habitual, això.
Sí, perquè es veuen coses d'aquestes en aquests quadres.
Home, després et deus emportar un desengany, no, per això?
M'imagino. Clar, quan comença a sortir doncs, tots els draps i tota la serradura.
Va, una mica de Belle and Sebastian. Si parlem de festa, normalment també, i de disfressar-se, un dels components habituals són les màscares.
Sí.
I en aquest quadre que volem analitzar ara, la màscara hi és molt present.
Aquest quadre és, justament es diu així, Màscares, de James Ensor, de 1889, que és un dels grans pintors belgues, nascut a Ostende, i és un dels grans pintors avantguardistes, és a dir, està entre el que és el surrealisme, l'expressionisme, i aquest quadre m'agrada molt perquè el que està fent aquí Ensor és retratar un ball que ell es va inventar, que era el ball de la rata morta. que es fa el Carnaval d'Ostende, que encara existeix.
Sí.
I que això ve de, exactament d'una festa que ell va tenir amb uns amics seus, que de la deurien liar molt, sí, molt grossa, el 1896, amb un cabaret parisenc que es deia Le Rat Mort. Per tant, va agafar el nom del cabaret i es va inventar aquest ball de la rata morta, on hi ha tots aquests personatges que es van disfressant i que van
de
ballant.
Fet, la màscara, de fet, d'alguna manera, és a dir, s'utilitza per amagar la identitat, no entenc?
Sí, és un joc molt, molt interessant, que en la pintura, per exemple, es podria fer tot un recorregut, no? Per exemple, hi ha totes les màscares que veus en les obres venecianes, a les obres dels Tiepolo, i que llavors va fent com un recorregut. Ensor també les utilitza, Solana, hi ha molts artistes que les utilitzen, i jo acabaria amb una pel·lícula que a mi em torna boig, que és l'última de Kubrick. Eyes Wide Shut, no sé si l'heu vista, que hi ha aquella escena també de màscares i de
sí,
i d'orgia que...
Tots allà compartint
sí,
una mica...
Sí.
Són màscares força peculiars, no?
Però molt.
Deixa'm dir que pengem aquestes imatges a Twitter i Facebook perquè els nostres oients les puguin mirar mentre ho comentem. Però crida l'atenció el tipus de màscara, no?, que pinta.
Sí, sí, perquè són com guinyols. Ell en el fons està fent també una reflexió sobre la fragilitat humana, aquest problema de la pròpia personalitat de l'ésser humà, que és tan feble.
L'ésser buit, d'alguna
manera. Clar, que s'ha d'amagar, és a dir, que li treus les màscares a vegades i no queda res. I a través de la màscara pots fer coses que no podries fer.
Correcte. De fet, en aquesta pel·lícula de Kubrick no és una màscara sencera, crec que la boca va més lliure, no?
Exacte.
Perquè per la boca, doncs...
I saps quin era el còdic per entrar en aquella casa? Jo sempre he pensat, jo vull entrar en aquella casa.
I, a veure, explica'm-ho.
El còdic és Fidelio.
Fidelio.
Sí.
Que era Nicole Kidman i Tom Cruise, els protagonistes, correcte.
Efectivament. Sí. Que no la va deixar acabada, Kubrick, la pel·lícula la va deixar inacabada, però veritablement, bueno, és sobre una novel·la d'Arthur Schnitzler.
Tots dos joveníssims, eh? I guapíssims.
Fantàstics. És una pel·lícula que jo l'he vista 4 o 5 vegades perquè té una sensualitat i una...
I tu allà dins t'haguessis trobat còmode, eh?
Home, si hem de fer una festa, doncs...
Fem-la ben feta, no? Despullem-nos, escolta'm, bragueta també. Allà també,
sí,
la bragueta també t'hi pots posar un mitjó, potser.
Però és una festa molt sofisticada, eh?
Uh-huh.
No,
sense
no...
mitjons,
sí,
a la bragueta.
Sí, sense mitjons, amb màscares.
Molt bé, doncs això és Màscares, de James Ensor, 1889. Canviem d'història. Un clàssic Carnaval de Roma, eh? Carnaval a Roma.
I tant. Quantes vegades aquestes imatges del Carnaval a moltes ciutats, però Roma també. I aquest quadre que ara presentem, que és el Carnaval a Roma de José Benlliure, pintat el 1881, una miqueta abans de l'Ensor, és preciós perquè veiem tots aquests personatges aquí com estan apretats veient aquest Carnaval que segurament està passant per la Via del Corso.
Què representa? El balcó d'un palau?
És exactament el balcó d'un palau de la Via del Corso, amb totes aquestes figures i alguns disfressats. Hi ha un que està aquí com de Pierrot, hi ha després tot aquests, uns nens que tiren unes menes de paperetes que posa de més el Carnaval, hi ha una dona que està baixant com un pomell de flors que diuen que era la dona del propi Benlliure. És una escena abans de la fotografia, és a dir, quan encara no hi havia la fotografia, és una escena d'instant. A mi aquests quadres instantanis a la pintura m'agraden molt.
Devia ser molt complicat, no, aleshores, reproduir-lo, perquè...
Clar, a més, no hi ha temps.
Que no, no era a partir d'una foto.
No. I a més, no sabem... A l'espectador el poses en un costat que no saps què està passant abans ni què passarà després. I això, aquests pintors del finals del 19, principis del 20, juguen molt amb aquesta poètica de l'instant, del segon del que està passant.
I en el fons tampoc saps què està passant a baix, no? Tu imagines que hi ha el Carnaval, però clar, tu veus que estan mirant alguna cosa que tu no veus.
Aquest és el joc, exactament. És imaginar-te a través de la pintura, és a dir, és una pintura molt realista d'una banda, però de l'altra té aquest punt una mica d'imaginació o que posa l'espectador en una situació de pensar què està passant a baix, què estan mirant tots aquests que nosaltres veiem.
Tu creus que la manera de disfressar-nos ha canviat molt amb els anys? Ara aquí estem al segle XIX.
Molt, Molt. Sí. Mira, amb els anys s'ha anat vulgaritzant tot molt. És allò que dèiem d'una festa refinada, per exemple, com a la pel·lícula aquesta Kubrick, avui això no existeix al cine, no? S'ha vulgaritzat
bueno,
molt.
Bueno, jo crec que potser en l'àmbit clandestí deu haver algunes trobades d'aquestes,
potser
no?
Sí, potser sí, però...
És a dir, l'ésser humà no ha deixat de ser pervers, vull dir que aquestes...
Sí, però ha deixat, jo crec, de ser una mica refinat, perquè el refinament aquest és passar... alguns instints pel filtre de la cultura. I com la cultura cada vegada és estem vivint en un món pràcticament ja sense cultura, doncs queda la part aquesta d'instint vulgar i... És a dir, és la diferència, per exemple, que jo això sempre ho explico, entre pornografia i erotisme. Avui pràcticament no hi ha erotisme.
No existeix erotisme.
Per què? Perquè...
Hi ha l'Eric Alas, que sí que l'ha reivindicat, però... Sí.
Ho està fent, no? És aquesta cineasta...
Sí, sí. Sueca, afincada a Barcelona...
Sí. Has vist alguna pel·li d'ella?
N'he vist alguna, sí.
I què tal?
Bé, molt bé. Diferent.
Doncs mira,
diferent.
Jo...
Recomanable.
Sí?
Sí.
Doncs s'haurà de veure.
Ella diu
això.
Que fa pornografia per dones.
Sí.
Però, en fi...
Podria ser per homes. El
destinatari, evidentment, són més consumidors els homes que les dones, i per tant, ho ha explicat, perquè alguna vegada hem conversat amb ella, i diu que els seus consumidors són un 70% homes.
Doncs veus, s'haurà de... Hi ha algunes excepcions.
Ara ella cuida la història, cuida tot l'embolcall...
Juga amb l'erotisme, no va a la cosa vulgar.
I això no vol dir que els seus actors facin sexe explícit.
No, però ara, per exemple, si tu penses en el Carnaval de Rio, home, les imatges que ens arriben...
Però és que potser el que ha canviat és el concepte de carnaval, no? No el concepte de disfressa.
Segurament. Però el concepte de festa, el mateix Sant Joan, ofèn bastant tota aquesta cosa de soroll i de... no sé...
En fi, Ramon, moltes gràcies. Hem començat parlant d'art i hem acabat parlant de pornografia, però en fi, aquesta secció
tot,
és el que té.
Tot està lligat
tot
a la
està
vida.
Lligat, sí. Artur, Ramon, moltes gràcies.
Vinga,
ens retrobem la setmana que ve. Que vagi molt bé.
Fins aviat.
Una abraçada.
Adéu.
El suplement, amb Roger Escapa.